Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una setmana més al programa que dona veu als animals abandonats. Avui us parlarem de la importància de dur els animals de companyia degudament identificats amb el microxip i de com funciona el Registre General d'Animals de Companyia, l'ANICOM. També us donarem informació de l'entrada de cadells de gat que està començant a arribar actualment i de com els voluntaris ben organitzats poden ajudar les protectores. Així que aquí comença Peluts. Molt bé, doncs així comencem donant la benvinguda a la nostra col·laboradora habitual, a la presidenta de la Protectora d'Animals a Mataró, de l'SPAM, la Sílvia Serra. Hola, com estàs, Sílvia?
Hola, molt bé.
Una setmana més aquí en el programa, avancem, setmana tras setmana.
Sí, anem fent camí.
Anem fent camí, exacte, camí pels animals abandonats, per aquests gossos i gats que no tenen veu i que, bé, a dia d'avui mai s'ha preocupat molt la gent per ells, però a dia d'avui, amb aquests temps que corren, encara menys.
Sí.
Encara són els...
No hi ha massa bons temps, no bufen bons vents, doncs, per el que és la protecció dels animals i el seu treball i la seva defensa, no?, dels seus drets. Però, bueno, ja sabem com estan les coses.
Exacte, i continuant aquí...
Doncs, nosaltres sí, lluitem i intentem resistir i de moment seguim endavant.
Algun dia hauríem de posar la música aquesta de la Will Survive, de la Gloria Gaynor, i l'hauríem de fer una miqueta himne de l'SPAM.
Sí. Sobreviurem.
Sobreviurem.
Estem sobrevivint.
Estem sobrevivint, i tant, i tant. A veure, avui comencem, Sílvia, recordant un tema força important per les persones que tinguin gos i gat, que és el dur-lo ben identificat. Un tema que de tant en tant aquí ens agrada parlar en el Peluts i que cal recordar perquè pot salvar la vida de molts animals. De fet, en els darrers temps, Sílvia, si no vaig errada, tu em corregeixes, fa la sensació que cada cop que parlem i que ens dones dades, com que cada vegada ja us entren més gossos amb xip. Que jo recordo que fa un temps, com un o dos anys, dèiem només el 25% dels gossos entren microxipats. Darrerament no són tan així les coses, pot ser? No sé si tens les dades exactes, però quina sensació et dona?
Les darreres dades que vam donar eren el 23% dels animals que entraven en els refugis anaven identificats. Però hi havia un tant per cent que anaven identificats i no es podien tornar al propietari per irregularitats amb tot el que són els tràmits administratius, no?, del xip. No tenim ara l'estudi fet, però potser sí que hi ha una tendència més alta de trobar-te fins i tot amb gats identificats,
que cosa sí que
abans era
un
impossible. No arribava ni
un per cent. Un gat identificat,
impossible.
Què?
Entrava algun gat identificat que potser venia de fora del país, fora d'Espanya. Però ara sí que de tant en tant ja van entrant. Jo crec que això és fruit de que puguin ser animals que hagin estat adoptats.
Sí? Sí, podria ser, clar.
La inèrcia que hi ha hagut dels darrers anys de que la gent ha optat molt per l'adopció, sobretot de gats, i l'obligatorietat que la Generalitat doncs emmarca en la seva llei de protecció als animals d'entregar els animals identificats per part de qualsevol centre d'acollida o transacció que hi hagi d'animal.
També amb les botigues, no?
Sí, les botigues també és obligatori que surtin, els criadors, qualsevol... lloc, qualsevol nucli zoològic on tinguin animals i facin una transacció, sí que el canviïn de propietari, ha d'haver-hi una identificació.
El que no acostuma a passar és...
La problemàtica ve és amb aquestes vendes que hi ha il·legals,
clar,
de propietaris,
clar,
que han fet criar el seu gos, el donen al veí o posen anuncis per internet, tots aquests intercanvis que no estan controlats, que això és il·legal. O sigui, no està permès per llei que ningú que no tingui un nucli zoològic faci intercanvi, negociï o regali animals de companyia. Els animals sempre han de sortir d'un nucli zoològic.
Seria una acció il·legal, eh? Comprar
sí, tu tens,
i vendre.
Ara, tu tens una gosseta, la fas criar, tens cadallets i els vens per internet, els vens amb un anunci en els centres veterinaris, en el mercat de torn, on els teus amics, estàs cometent una il·legalitat. Si...
Regalant, no.
No, també.
També.
No, ningú pot fer intercanvi d'animals de companyia si no té un nucli zoològic degudament registrat. I qualsevol nucli zoològic té que entregar aquests animals amb un microxip homologat. Què passa? Que això, per controlar-ho, és molt complicat.
Molt complicat.
I el món d'internet és el que està fent més mal.
Clar.
La majoria d'animals que provenen sense identificar venen d'aquests intercanvis populars, tots els que coneixem nosaltres. La gosseta
sí,
en el perill,
clar,
regalo. Els gats ja no vegis.
Del mercat negre d'animals.
El que sempre
hem
conegut i que no està suficientment controlat.
Ui, els gats molt més, clar.
Els gats és... pareix la gata.
M'ha parit la gata i vinc a d'un animal on.
Sí, o els agafes del carrer petit i llavors es cries. Bé, la identificació, tothom ha de saber, hagi tingut un animal regalat, adoptat o comprat, que és obligatòria per llei, que consisteix en la implantació d'un microxip, que és com un transponder, en diuen, és com una capsuleta petitona, com un gra d'arròs.
És un granet d'arròs, sí, exacte.
S'introdueix molt... amb una agulla específica a sota la pell.
I no fa gens de mal.
Home, pobrets, quan els hi claves n'hi ha algú que
sí,
els hi clava. Ai,
però ja
però
està,
no,
són segons. És
un moment.
És un moment i després...
Com un piercing, seria.
Exacte. Ui. Menys que un piercing. Alguns piercings,
no sé, no m'he fet
alguns piercings avui dia que ja t'asseguro jo que fa més mal el piercing aquest que el granet d'arròs.
Doncs se'ls introdueix a sota la pell i aleshores, esclar, no es mou i durant tota la vida l'animal porta aquesta identificació que seria similar al nostre document d'identificació, al nostre DNI. Aleshores, és importantíssim que els nostres animals de companyia, gats, gossos o fures, portin aquesta identificació perquè és possible que durant tot algun moment de la seva vida es puguin escapar, es puguin perdre, o fins i tot te'l puguin robar.
Clar.
Sobretot si és un animal de raça.
Home, i la d'animals de raça, Sílvia, que hi ha encara avui lligats a les portes dels supermercats i de les pastisseries... O sigui, jo m'hi fixo molt, eh? Allò vas caminant i dius, ara res, em penso on va ser ahir, allò un golden retriever d'aquests que dius de pedigrí,
segur. Però els deixen perquè no poden entrar en els...
Sí, però quan els deixen lligats, allà, si hi ha algú que...
És molt fàcil que algú l'agafi
i
se l'endugui.
A més, si és un gos així de bona fe, que se'n va amb tothom,
aquí està.
Doncs ja està, se'n va i adeu animal.
És fàcil. I segurament van a visitar-se molts centres veterinaris gossos que no són dels propietaris, que han estat robats, ja ho diuen que els han trobat. Hi ha molta gent que ens porta gossos d'aquests que dius tu lligats a davant d'un súper que en diuen l'he trobat abandonat, l'han deixat lligat. Llavors ve el propietari, no, jo vaig entrar a comprar un moment.
Va ser 10 minuts. Sí,
sí, sí. Sí, que sol passar. Bé, el microxip és la manera més segura i fiable de poder trobar el teu gat, gos o fura, si l'has extraviat o l'has perdut.
Aquestes dades que el microxip enregistra, diguéssim, fins fa poc es gestionaven amb un registre i ara comença a gestionar-se amb un altre registre, veritat?
Sí, aquesta capsuleta, aquest microxip que s'implanta en l'animal, té un codi numèric. Té una sèrie de números. Llavors, qui implanta aquest microxip normalment és un veterinari o els centres d'acollida a través dels veterinaris. Hi ha una gestió administrativa que no és que tu a l'animal li surti reflectit el número en la pell. O sigui, necessites un aparell específic que et llegeixi, un lector de xip.
És un lector.
I aquests aparells només els tenen els centres veterinaris, policies locals i els centres d'acollida.
La policia també pot tenir.
La policia, normalment tots tenen lectors de xip i agents rurals també pot ser que en tinguin.
Llavors el que surt quan llegeixen el xip és
surt un número.
Un número llarg, d'aquests.
Què passa? Que quan un veterinari posa aquest número de xip, hi ha una gestió administrativa posterior a la implantació que es basa en una sèrie de papers, el nom, la signatura del propietari del gos, que s'ha d'enviar en un arxiu. Totes aquestes dades queden guardades en un arxiu. Fins ara aquest arxiu, el que impera, el que està funcionant al 100%, És un arxiu privat, un arxiu del Col·legi de Veterinaris.
Que és l'AIAC, no?
L'AIAC, de l'arxiu. L'arxiu del Col·legi de Veterinaris.
Les sigles són...
És arxiu d'identificació d'animals de companyia. Espera, AIAC, sí. Arxiu d'identificació d'animals de companyia.
Sí, que era un ens privat, diguéssim, gestionat
pel...
És,
existeix. I és el que funciona i els veterinaris funcionen amb aquest arxiu. Al ser un arxiu privat, doncs, evidentment, tota aquesta gestió... Funciona molt bé, això sí que s'ha de dir, vull dir, hi ha molta gent treballant, caps de setmana també t'atenen, si tu trobes, reculls un animal el dissabte o diumenge i tens algun problema, hi ha un servei telefònic d'atenció al públic, facilita bastant trobar l'animal. El que passa que bé, pels centres d'acollida és car, és car. I l'implantació del microxip per un veterinari també és car la compra, perquè has de finançar tot aquest sistema, tot aquest arxiu. Val? Aleshores, ja des de, no sé si m'equivocaria, si és el 2008 o 2010, no ho sé dir l'any exacte, que va començar a entrar en vigor a l'arxiu el registre únic de la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. És un gran què.
Home, passa a l'administració que és qui s'hauria també
d'encarregar. Però
no
està sent fàcil, no ha sigut fàcil. Penseu que l'arxiu de la IAC, del Col·legi de Veterinaris, del Consell, és un arxiu doncs, que té totes les dades allà guardades. Suposo que ha fet una inversió importantíssima per tenir aquest arxiu. I bé, i clar, no deixa de ser una clar. Manera d'autofinançar
el
col·legi. Nosaltres sabem que de compra a preu de cost en un laboratori doncs, a través d'un intermediari, no podem comprar mai directament del laboratori, un xip costa 5 euros, un 5 i pico en viva. I si el comprem directament en el Col·legi de Veterinaris, ens costa uns 20 euros.
Caram, quin canvi!
Sí, però clar, s'ha d'entendre que hi ha
amb
tota la infraestructura...
Amb aquests 20 euros hi ha la infraestructura del registre.
Si nosaltres xipem...
No estàs pagant només un microxip,
no,
sinó
no
tot el servei.
Pagues tota la infraestructura, que realment funciona bé. Mm. Aleshores, l'alternativa que per les entitats protectores, el món veterinari és un altre món, perquè un veterinari ja té... i ja hi guanya la vida quan es posa un xip, un benefici. Nosaltres el que anem és... Ens obliga la llei. La llei de la Generalitat obliga els centres d'acollida a entregar els gossos microxipats. Fins i tot ens obliga a tenir tots els animals del nucli zoològic. Si tu tens 100 gossos, els 100 gossos haurien d'anar amb un microxip. Encara que no els donis amb adopció.
Encara que en el centre mateix.
En el centre
vivint.
Mateix haurien d'anar identificats. Això és el que fèiem nosaltres fins que ha arribat la nostra crisi econòmica, no? Clar, això, imagineu-vos, si tenies, va arribar un moment que teníem 400 o 500 gossos a 20 euros, els diners que tenies allà ficats en microxips.
I ara ja no ho feu així.
Ara el que vam tenir que fer, com que no podíem pagar tants diners en microxips, només xipàvem els animals que es donaven en adopció i l'adoptant pagava el cost del microxip. Però nosaltres no hi anàvem tampoc a fer un negoci.
Clar,
perquè
clar.
És que si havies de cobrar 60 euros per un microxip, l'adopció pujava molt.
Clar.
La qüestió, anem a pams. Generalitat ha tirat ja endavant gràcies a l'esforç de, suposo, del govern,
de
l'administració
i de les resolucions.
De la Generalitat, que s'ha de, el que és agricultura i ramaderia, medi ambient.
Ha obert aquest diguéssim, registre públic.
Des de l'any 2011 ja comencen a introduir dades.
I quin és el
avantatge
canvi?
Per nosaltres? Ostres, 5 euros al costat dels 20 euros.
Cosa que el Consell de Veterinaris no deu agradar gaire.
Aquí ve. Clar, no els hi està sent fàcil a Generalitat. Sé que ha pagat uns diners. L'administració ha hagut de pagar uns diners, evidentment, bastants, mils d'euros, perquè els hi traspassin dades al registre únic del Col·legi Veterinaris a Generalitat.
Déu-n'hi-do.
Evidentment, perquè és algo propi d'ells, que l'han creat
ells. Clar. Si vols aquestes dades, les hauràs de pagar per elles.
El que sí creiem que és el més correcte i és que és necessari és que la identificació es consideri, doncs, és un dret dels animals i no pot ser un negoci. Aleshores, ha de ser l'administració que gestioni, doncs, aquesta, aquest, el que és la identificació, com el DNI. És com si anéssim a fer-nos un DNI i ens cobressin allò més 100 euros. No? Dius, ostres, hi ha persones que això no poden pagar. El fet de que el microxip costi forces diners fa que molta gent, doncs, ja l'hi posaré.
Això
ja
vol dir que a partir d'ara repercutirà en xips més
econòmics?
És que
no entra, els veterinaris encara no estan. Em sembla que no coneixen ni l'existència d'aquest arxiu, d'aquest registre únic.
Què dius, ara?
Evidentment, perquè el Col·legi de Veterinaris no els interessa que existeixi això. O sigui, tenim aquesta...
Estem en aquesta etapa de transició,
De el que és la iniciativa privada amb l'administració pública. Comencem. Alguna protectora ja hem començat. Són protectores els que estem començant a identificar i donar d'alta en el registre aquest de la Generalitat. Però bueno, estem en un impàs que també no és massa fiable aquest registre perquè, evidentment, fins que el col·lectiu veterinari no conegui que existeix aquest registre de la Generalitat i no tingui l'accés, si una persona troba, el més normal és que tu trobes un gat o un gos al carrer, el primer que fas vas a un veterinari que li llegeixin el microxip. Aleshores, si el veterinari desconeix que hi ha aquest registre i no té l'accés, dirà, no porta xip. Perquè, clar, un xip comprat... Nosaltres el que podem fer és comprar ja un xip amb un distribuïdor veterinari, 5 euros. Posem el xip, però aquest xip no el podem donar d'alta en el Col·legi de Veterinaris.
Ui, quin complicat.
No ens ho permet. Ui, sí, clar, és un monopoli.
Clar, clar. És un monopoli que s'intenta desmuntar i la dificultat d'aquest monopoli que cau.
O sigui, ens trobem en una situació complicada pels animals fins que a nivell legal Generalitat
acabi posant ordre,
dient, a veure, col·legi, tens que informar els teus col·legiats de que tenen que donar-se d'alta d'aquest registre. Vale? Poden comprar-te els xips a tu, si volen, si es prefereixen, perquè és més fiable, perquè se senten més segurs, però que han de saber que hi ha protectors que comencen a donar gats i gossos amb adopció i que tenen els xips registrats en el registre únic.
Clar, clar. O sigui, ara
el que hem de treballar
tots... El processament d'informació ha d'estar molt ben organitzat.
Crec que, clar, que el que és el diner, la part econòmica, els beneficis, haurien de quedar a banda per no perjudicar els drets dels animals. I, evidentment, el xip hauria d'estar amb el preu més baix possible.
Clar.
Un xip no és un luxe, un xip és una obligació. Tots els propietaris tenen l'obligació, és un dret dels animals. Aleshores, el que no es pot fer és, pensem nosaltres, a les entitats protectores, és negoci d'un tema que és de dret. Tenen un dret als animals a ser identificats.
Molt, molt interessant, tot aquest tema. Per nosaltres, Déu-n'hi-do.
Fixa't si és important per nosaltres haver entrat ja dins d'aquest registre, ja tenim l'accés, tornarem a identificar tots els animals, tots els gats i gossos que vagin entrant. Perquè ara teníem un problema, sobretot amb els gats, gats negres. Quin és?
Quin és el gat negre?
El xip el que fa és individualitzar aquest animal.
Clar.
I és impossible si se t'escapa un gos del refugi, quan els dones amb acollida. Aleshores, per nosaltres és un estalvi considerable i bé, i és seguretat i benestar pels nostres animals. Ha sigut i és molt important i crec que serà un canvi importantíssim pel benestar animal.
Si algú té alguna pregunta relacionada amb xips, de gossos que hagi adoptat a la protectora, pot enviar un correu.
En aquests moments els gossos estan sortint identificats, registrats a la IAC i a la NICOM, en els dos registres, perquè encara ens queden uns documents, ha estat una història de la IAC, en tenim uns 300.
Déu-n'hi-do.
O sigui que fins que no hi hagi aquest impàs, nosaltres els tenim coberts. Estaran donats d'alta en els dos registres.
Molt bé, molt bé. Però de totes maneres, suposo que no hi ha inconvenient si algun oient escriu que hagi sigut adoptant de l'espam, que sabem que hi ha molts. Si té un dubte, jo vaig adoptar fa 5 anys un gos, però només té el xip de la IAC, a veure si ara està a l'altre registre.
Tots estaran a la IAC, almenys els que estan adoptats a nosaltres, tots estan a la IAC. Però ara ja els darrers estaran també a la NICOM. El que és important és que si ens sent algun veterinari, el Marcelo Nostro, em sembla que és el primer que ho sap, que existeix la NICOM, és que comenci a pensar, a preguntar, a dir, què és
això? A indagar.
Comencen a haver-hi animals identificats amb un registre de la Generalitat i que pot ser que no estiguin en el del Col·legi de Veterinaris. Cuidado si us entra un gat o un gos amb un microxip, que us consta que no us surt a la IAC. Pot estar en l'arxiu de la Generalitat, que s'informin a Generalitat.
Molt bé. Doncs amb aquest tema, si vols, ho deixem aquí.
Perfecte.
Properes setmanes podem anar parlant una miqueta més d'aquest tema del xips, tot i que crec que ho has explicat força bé, molt interessant.
Sí, tot el que puc.
Déu-n'hi-do, són temes complicats. Nosaltres continuem anant endavant, Sílvia, amb el tema dels cadallets de gat. Re, abans de parlar amb els voluntaris que estan aquí avui amb nosaltres a parlar, abans fem un petit incís per connectar amb els refugis, on tenim a la Maria Morera, ella és cuidadora i encarregada dels gats de la protectora de Mataró. Amb ella volem promocionar doncs, algun animaló per veure si té sort i entre els nostres oients hi trobem una família. I també volem parlar d'un tema, Sílvia, que ja començarem a abordar des d'aquesta setmana fins a més endavant, que és el tema dels cadallets de gats que estan arribant ja, aquesta dolçor d'animalons que a partir de la primavera comencen a abundar molt i a arribar en els centres.
I sense xip.
I sense xip, petitonets i sense xip. Bé, doncs donem la benvinguda a la Maria. Maria, com estàs? Hola, Maria.
Sí, que em sents?
Sí, et sentim molt bé. Ai, com estàs?
Molt bé.
Molt bé. I amb molts gatets petits ja o no? Quants tenim?
No, ara en tenim 4 només.
Ah, bé.
Pensa que el foc ve a partir d'abril, de la meitat d'abril.
Ara comença. Un cop després de Setmana Santa, 2 setmanes o 3 més tard, ja comença, perquè els gatets, normalment, les femelles donen a llum en aquesta època de bonança, no?, diguéssim,
elles tenen el cel al gener, febrer, i, pues, bueno, al cap de 9 setmanes, més o menys, finals de març, primers d'abril, sí.
Comencen. Sí. Aquests cadallets, ara, de moment, quin temps tenen? Maria, es poden donar en adopció?
Sí,
o...
6 setmanes tenen.
O sigui, es poden donar en adopció ja amb 6 setmanes?
Sí.
Molt bé.
6 setmanes sí, perquè ja mengen sols.
Molt bé. Doncs així, la gent que estigui interessada en adoptar cadallets, que sàpiga doncs, que a la protectora, a poquet, comencen a arribar, i això sempre està bé. Però avui ens volem centrar també amb els gats adults, aquests que a vegades, quan arriben els petitons, queden una mica eclipsats.
Sí, queden en segon terme.
Sí, exacte. I sé que la Maria tenia pensada, em penso, Sílvia, 2 històries, no una, sinó 2.
De... La Maria en té moltes d'històries.
Ja ho sabem. És que abans he parlat amb ella, dic, a veure, de quin gat vols parlar, però clar, són 2 casos que penso que val la pena. Als nostres oients, a més, els agrada saber d'animalons, o sigui que els hi anirà molt bé. Així que endavant, Maria, quan tu vulguis.
Mira, són 2 gatetes. Una es diu Pallat, que és una gateta que va arribar al refugi ja fa 2 mesos llargs, va arribar ferida, que l'havia atropellat un cotxe, i li vam haver que tallar la cua molt arran. Mm. Va haver que estar en una casa d'acollida per recuperar-se de tota la intervenció. Mm. I clar, ara ja està bé i l'han tingut que tornar. I clar, està molt espantada, necessita una casa que la vulguin i l'estimin. A veure, és molt carinyosa, es deixa tocar, però ara està espantada. Després d'estar 2 mesos en una casa, és com, saps, ara...
És un trasbals.
Sí, és un trasbals
clar,
per ell.
Clar.
I li estem intentant buscar una gent que la vulguin. A veure, és molt maca, l'únic és que no té cua, la té tallada ben arran, perquè, va tenir aquest accident.
A veure, hi ha gats de raça, Maria, si no m'equivoco, d'aquests estranys de races,
sí,
d'aquestes del
sí,
món,
aquests...
que no tenen cua.
Sí, però tenen un pom-pom a la cua, saps? Tenen com una cosa, i aquesta la té ben tallada, clar, és que la va tenir tallar, si no se li hagués anat tota la infecció per la columna amunt.
Fixa't, pobreta. I això va ser per culpa d'un accident,
sí,
no?
Sí,
i quin
accident.
Temps té, més o menys, la Pallat?
Bueno, aquesta deu tenir... Uns 2 anys, dos i poc.
Oh, això és molt joveneta.
No, sí, no és gran. No.
I de quin color és, Maria?
És de tigradeta, però de tigradeta així com una mica rosseta, però no rossa, saps? És de tricolor, és. Mm-hmm. Però d'aquests atigrats que tenen una mica de cosa rosa.
I té una careta bonica?
Sí, una careta rodona, molt maca, vull dir, és maca. L'únic és això, que té una mica de por, que un cop arribi a una casa, la por els li passa enseguida. Ara allà amb tantes gats, doncs té por i està allà.
Home, és que amb tants de gats allà a la gatera, que sí. N'hi ha un 100, veritat?
100 llarg, 130, una cosa així.
I aquesta... Digues.
I l'altra que et deia... És una gateta que té un problema que... A veure, té por dels altres gats i ho passa molt malament allà. La vam donar en adopció i ens l'han tornat ara fa un mes, ens l'han tornat avui, per això volia parlar d'aquesta gateta. perquè el noi, bueno, té uns problemes de salut molt greus i bueno, no la pot tenir de cap manera.
Mm.
I ens l'ha tornat. El noi plorant, però no la pot tenir.
Ai, pobra,
I,
també.
Mm. I la gata ho passa molt malament allà, però molt malament, perquè...
Ho passa pitjor fins i tot que l'ha pallat?
Sí, aquesta ho passa pitjor. Ho passa pitjor perquè té molta por. La Pallar és tímida, però camina i bueno, està per allà. I aquesta és, bueno, no pot estar amb els altres gats perquè té molta por. Bueno, els bufa, no, està inquieta. No,
clar.
Bueno, clar. I agafarà una depressió, agafarà alguna cosa si s'està allà massa temps.
I
és molt bona, eh? Vull dir, molt bona.
És molt bona. I quin temps té i com és aquesta, físicament?
Aquesta és una tricolor, és blanca, amb taques rosses i fosques. És molt mona i deu tenir pues, un any, una cosa així.
Són molt jovenetes les dues. Bueno, aquesta gateta, com es diu?
Aquesta es diu Love.
Love.
Amor en anglès.
Molt bé, molt bé. I té un anyet, home, això
sí,
es fa... Això
justet, és fantàstic. Aquesta és més jove que l'altra.
És una monada. Sí. I llavors ara corre presa totes dues, la Pallat, que ho està passant malament, i la tricolor, pobreta, la Love, sí, també. Sí, les persones que estiguin interessades en adoptar aquestes dues gatetes, en Maria, com ho fan? Van directament al... Les teniu al refugi?
Sí, les tenim al refugi, sí.
Molt bé. O sigui, doncs recordem que les persones interessades poden anar al centre d'animals de companyia del carrer Galícia, sense número, això està molt a prop del Mataró Park i de l'Hospital de Mataró, i els horaris, Sílvia, si ens ho recordes, és d'11 a 7 de la tarda, veritat, ara ja?
De dilluns a divendres, d'11 a 7. Els dissabtes són d'11 a 7, però parem de 3 a 4.
I els diumenges d'11
a 2. D'11 a 2.
Les persones que ja vinguin amb ganes d'adoptar-la, que ja vinguin amb un transportador de gats, amb un transportín,
sí.
I ja està. Molt bé, doncs Maria, a veure si tenim sort, bueno. i podem donar-li, bueno, una família a aquestes dues gatetes.
Vale.
I qui vulgui més informació, que entri a la pàgina web i miri les fotografies.
Sí. Vale, estupendo. I si no, que, mira, els dono el meu telèfon. Si vols donar-los el meu telèfon...
Vinga, sí, home, va, dona el telèfon.
Te'l dono?
Home, i tant. Ah, vinga, apunteu tots.
Doncs mira, és el 647 44
sí.
82
sí.
74.
Perfecte. Les persones que no l'hagin pogut agafar ara, doncs que també sàpiguen que normalment totes les emissores que emeten aquest programa després el tornen a tenir doncs, penjat, i si no, a mataroradio.cat estarà penjat el programa i poden tornar a sentir la teva intervenció. Moltes gràcies,
vale,
Maria.
Doncs, vosaltres.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Adéu. Gatets amunt i avall, Sílvia, gossos amunt i avall, eh? I voluntaris amunt i avall.
Déu-n'hi-do.
Quina
moguda.
Quina moguda, quina moguda. Parlem de voluntaris perquè avui tenim, en els propers 20 minuts del programa, tenim dos convidats. Una és la Núria, que és voluntària i ja fa unes quantes vegades, ja és gairebé assídua del programa, eh? Una vegada al mes,
sí,
per
sí,
telèfon...
Una vegada al mes caic.
Exacte. I l'altra és Alfred, que també és un voluntari de la protectora, ara fa ben poquet. Per què hem convocat aquestes persones avui? Perquè us volem parlar d'un tema que ja la setmana passada la Sílvia us avançava, que era el tema de la comissió de voluntaris. Si vols fer un refresh d'aquests...
No, bueno, vam comentar que es havia creat, ja era formal, una comissió de voluntaris. La nostra entitat, la Protectora d'Animals de Mataró, això ho contemplen els estatuts i no se'ns havia acudit mai. I creiem que el pes del voluntariat en aquests moments cada vegada doncs, té més força, té més importància i s'ha demostrat, les crisis sempre és allò que dèiem, no? Que ostres, apareixen coses, apareixen situacions que potser no les havies imaginat mai. I realment, doncs, els darrers mesos el voluntariat ha estat un dels suports més importants per poder sobreviure i per poder tenir la il·lusió de seguir endavant. Aleshores, hem cregut doncs, des de l'entitat doncs, que una de les maneres per crear una vinculació més directa, més efectiva, per arribar a sumar esforços entre el que és la junta directiva, l'equip professional
i els voluntaris.
I tot el grup de voluntaris que tenim, perquè el voluntariat el coneixem molt a dins els refugis, passejant gossos, però és que hi ha molta gent voluntària. Aquest programa mateix es fa gràcies a l'esforç voluntaris de tots els que col·laborem.
Per suposat.
Doncs hi ha tota una part de voluntariat doncs, que potser es desconeix, però que són els que potser en aquests moments crítics són els que estan donant molt més el suport aquest que tant necessitem, i creiem doncs que amb una bona organització doncs encara podem sumar més les forces i crear doncs una entitat més sòlida, més potent, i on hi hagi més criteris, punts de vista, i bé, obrir-nos una miqueta doncs a...
Per exemple, Sílvia, l'Alfredo és la primera vegada que el tenim amb nosaltres aquí a la...
Alfredo, per exemple, jo
a l'estudi
el coneixia i l'associava doncs passejant gossos. I buf, un cop el coneixes dius, mare de Déu, quin potencial té aquest noi, no?
A veure, i per què, Alfredo? Què és el que tu estàs... Primer passeges gossos, però no, el potencial imagino
tots
que no és...
Tots entren passejant gossos, no?
Clar, però imagino que el potencial no és passejant gossos.
Vaig entrar passejant gossos, també, que sàpigues.
Tots entren... Bueno, jo he entrat a carona en gats,
Que no te passi nada, Alfredo, Perquè si segueix el millor...
El millor
és el meu successor.
No, segur que no.
No ho diguis mai, això!
No, mai es pot dir, mai es pot dir.
Jo, quan vaig entrar, també vaig dir...
Alfredo, imaginem que el potencial no és passejant gossos, sinó que pot ser molt bo passejant gossos, però que hi ha alguna cosa que estàs aportant a la protectora com a voluntari, que és el que avui volem parlar, no? Totes aquestes altres maneres d'ajudar, i així engrasquem a la gent que ens sent doncs, a animar-se a fer-se voluntari. Què és el que tu estàs aportant, a part de tal? Deixant de banda la part més de tocar animals, eh?
Bueno, pues yo básicamente con la parte, un poco en la parte técnica, con el envío masivo de correos, llevando un poco los grupos. Tenemos un grupo que funciona a través del correo electrónico, pues me encargo de moderarlo.
Un grupo de voluntarios.
Un grupo de voluntarios, exacto. Y ahí pues entre nosotros nos vamos coordinando para llevar a cabo iniciativas. Y bueno, yo me encargo de añadir o quitar gente que no quiere estar o lo que sea, o...
Clar, aquesta tasca que a vegades...
Sí, més part de comunicació, no?
Clar, una miqueta de...
Com, per exemple, els massius, heu de tenir en compte que abans ens costava, cada vegada que mirem un massiu, uns 60 euros.
Per la gent que no estigui molt acostumada a la paraula massiu...
No, ell parla de massius, però és que...
Són correus electrònics que s'envien a llistes molt grans, de padrins, de socis...
500 persones, 600...
Quantes hi ha? Quantes hi ha, més o menys, de persones?
No, tenim una base de dades, de socis i padrins...
Què, 1.000 persones?
Voluntaris hi ha uns 1.400, padrins 500 i socis també, uns 500.
Són molta gent. Clar. I si després sumes a tot el que són adoptants, pues pots tenir una... És que la nostra força és aquesta, la gent, la força de comunicació.
I aquests enviaments de correu electrònic, deies que abans us
costava
diners.
Uns 60 euros cada vegada que fèiem un massiu, esclar, tampoc.
Déu-n'hi-do, no?
I ara, amb la retallada, no es paguen massius. I va sortir i diu, no, jo coneixo un sistema.
Molt bé!
Una eina gratuïta, sí.
Molt bé, sí. Perfecte. Llavors has trobat una manera de fer-ho gratuïtament.
Sí.
I això que ho fas? En el teu temps lliure totalment, Alfredo?
Claro, de forma desinteressada. Luego por las tardes, como no trabajo, trabajo, pero... Horario intensivo, pues por las tardes aprovecho y hago alguna cosilla. No mucha, pero...
Però més a més estàs en els refugis, cada cap de setmana estàs en els refugis.
Sí, i luego el fin de semana acostumbro a ir, sí.
I quant de temps fa que estàs, diguéssim, vinculat a la protectora, més o menys?
Pues hace algo más de 2 años. Sí, por octubre de este año era 3, más o menos.
I com t'hi vas apropar? O sigui, com comença la teva història amb l'Spam, quina és?
Ah, bueno, porque conocí a dos personas que eran voluntarias y, bueno, me informaron de que se podía ir los fines de semana a pasear animales y tal. Y como, bueno, yo me considero una persona que intenta ayudar en lo que pueda a los animales, pues la idea me gustó y quise ser partícipe de ello. I bueno, empecé així.
I el pas aquest a involucrar-te una miqueta més i ajudar com a voluntari d'altres, com de noves tecnologies, com ho fas? Això, un dia vas a la Sílvia i li dius, mira, jo us puc ajudar amb això.
No, poca relació tenies.
No, sí, al principi poca.
Vas començar amb padrins, no? Amb el grup de padrins.
No, al principi s'intentaven organitzar coses des de los voluntarios, però lo que se intentava hacer llegar a la gente, pues no se conseguía. Entonces se me ocurrió importar una idea de un grupo de trabajo que yo tenía, que era el tema de los correos, o sea, de formar un grupo, coger correos electrónicos de los voluntarios, intentar que entre nosotros Y de, lo hice y de ahí empezó uno, pues mira, si lo has creado aquí, pues puedes crearlo en Cantileo.
Oh, i tant. Vine cap aquí que ja trobarem maneres
ja, ja, ja s'hi empezó a sumar.
Explotar aquesta idea.
A la comissió som 16 persones. Aleshores,
són 16 voluntaris.
No, hi ha treballadors, hi ha membres de la junta directiva i hi ha voluntariat. Aleshores, el voluntariat que s'ha escollit, ho va escollir entre la junta, van decidir. Aquestes són persones que hi han demostrat doncs, la seva... La seva, com et diria jo...
Implicació.
Bé, aquesta és la paraula que no em sortia. La seva implicació, involucració, doncs, ja des de fa un temps amb el que és l'organització de l'entitat, especialment amb refugis, no? I bé, normalment tota la gent, a part de la Trini, que bueno, ha aparegut però que també bueno, era adoptant i tal, tots penso que tenen un currículum, ja tenen un bon currículum. I a més també han viscut aquest
les
canvi,
èpoques,
la crisi, tot. Saben, han viscut amb nosaltres, amb tot l'equip professional.
I continuen.
I ells segueixen i confien doncs, en la nova trajectòria i volen sumar-se. A més, jo vaig quedar sobtada perquè quan vaig convidar a tots menys una persona, em van dir que estaven encantats de formar part d'una comissió, que això comportarà temps, comportarà reunions, comportarà compromís... feines, potser clar. Alguna discussió entre nosaltres, no sé, tot el que és treballar en grup.
Poques.
No, Nanda, però bueno, no, tot
però
sóc
mai
jo
sap,
ja.
Mai se sap.
Bueno, però
bueno,
poco.
Ara això dona un resultat de reforç, no? Uh-huh.
Sí.
La Núria, clar, la Núria, ara no, la seva història em penso que ja la vam comentar un dia, Núria, però si vols refrescar-la una miqueta, el teu lligam amb la protectora també va començar igual, no?, passejant gossos.
Sí, jo també vaig començar passejant gossos.
Soc l'única que va començar amb gats, eh?
Ets l'única, és veritat, és cert.
Ja t'has descobert, eh? Sí,
ja penso que ja fa anys.
Fam,
que...
eh?
No, hi ha una altra persona que també està a la comissió de voluntaris que també va començar amb gats, la Gemma.
Ah, sí, clar.
La Gemma també va començar
amb
gats.
Sí.
I no ets l'única, ja. No ets l'única.
A nivell voluntari. Després també tenim la Maria a la comissió.
Ah, exacte. I ella, la Maria que acabem de tenir...
De l'equip professional.
El telèfon, eh? La Maria que teníem ara mateix a la col·lecció.
I l'Helena també és.
Clar, és que el que volem en aquesta comissió és una miqueta reflexar, doncs, totes les tasques no, que, ens fa, que es fan, no? Una miqueta tot.
Clar. Núria, explica'ns. Perdona, que t'hem tallat.
No passa res, jo encantada que em talleu. No, vaig començar passejant gossos i de mica en mica et vas implicant i com deia la Sílvia, doncs... començo a entrar una mica quan es dona el canvi o la davallada o el canvi de situació a l'SPAM, no? I aleshores, esclar, de manera natural, quasi, doncs, a partir del moment en què estàs mínimament implicada amb l'entitat, per una qüestió ja d'ètica, dius, bueno, ara que les coses comencen a anar malament, no et retiraràs, sinó
clar.
Que ara potser és el moment en què potser t'has d'implicar i si tens alguna cosa a portar, doncs ho aportes, no? I, bueno, i aquí vaig començar, senzillament, a implicar-me una miqueta més enllà del que és passejar gossos.
I diguéssim que el teu punt fort, si l'Alfredo són més les tecnologies de la informació, el teu punt fort ara per ara és més la recerca de recursos econòmics, veritat?
Aquí intento moure'm. Uh-huh. Aquí intento moure'm i bueno, ja ho he dit algunes
vegades. Que també
vegades.
És complicada aquesta...
És complicat però s'ha d'investigar.
És molt agraïda, veritat, també.
S'ha d'investigar, és la que s'ha d'investigar més, perquè en una situació com l'actual... pretendre que l'administració pública financiï projectes o recolzi projectes és francament una tasca impossible. No?
Uh-huh.
I aleshores doncs, ens hem de reinventar i ens hem de reinventar de manera similar a com ho fan la resta de ONGs i entitats no lucratives, que és a partir d'aquesta bueno, manera de buscar autofinançament, a partir de microdonacions, micromecenatges... conèixer totes aquestes línies, que per cert són molt noves totes elles, que potser a fora d'aquí,
i molt vàlides.
Aquí del país, doncs potser sí que tenien una trajectòria més llarga, però aquí fa relativament poc temps que funcionen, i bé, s'han d'investigar, s'han d'estudiar, i hem de veure de quina manera podem aconseguir tirar endavant l'entitat amb l'estudi d'aquestes noves maneres.
En aquesta comissió hi ha diferents representants doncs, d'aquests voluntaris, veritat?
Sí.
Hi ha de gats...
Hi ha el grup de gats, hi ha el grup de gats que entra doncs, el que és la teràpia, la neteja, ajuden, voluntaris que ajuden a la gatera. Després hi ha el grup dels que ajuden als gossos, neteja de gossos, neteja d'instal·lacions. Hi ha el grup de les cases d'acollida, important, i molt important, el voluntariat que es dedica a mainaders i acollides, que no els veus en els refugis, però estan a casa ajudant de manera molt, molt, molt important. Hi ha el grup de comunicació, en aquí entraria potser una part
en Alfredo.
Tu, com a voluntària. Després hi ha el grup de recerca de recursos propis, que això és el que van començar a fer i ha tingut un èxit brutal dins dels centres d'acollida, iniciatives que fan pues els voluntaris, no? Que si el bar solidari, que si la rifa d'una panera, que ara faran una esmorzada, no sé què, una guardiola. Tot això són iniciatives que surten d'ells.
I la marató solidària del proper 14 d'abril.
Sí, però aleshores això entraria dins del grup que encapçala la Núria, que és la de recerca de recursos propis fora dels refugis. Aquí entren events, entren pues, també sortejos, entren el punt amic i moltes altres coses que s'han d'anar ideant, estudiant i posant a la pràctica.
Com tenim aquesta marató solidària, nois? Com va aquest 14 d'abril? Recordem, d'11 del matí a 9 del vespre,
a 9 del vespre. Es va inflant.
Es va inflant aquesta marató.
Cada dia surten noves intervencions, noves notícies. Es va inflant.
I hi cabran tots els artistes?
Els hi farem cabra. Tenim una graella que hi ha muntat la Trini i no, tots hi cabran, segur, seguríssim.
Molt bé. Recordem que aquesta marató és per recaptar recursos, per sobretot pinso i medicaments, veritat, Sílvia?
I molt important també promocionar les adopcions.
Sí. Exacte.
Sí, es aniran passant una sèrie ja d'imatges, promocionar l'adopció. Qui vinguin allà podrà també veure...
No hi haurà animals,
no,
eh?
No es pot, però tindran les imatges.
No hi haurà animals en el que és pròpiament la marató, però si no es torça res, hi haurà una presència d'animals en la marató que serà pròpiament l'obertura de la marató. Serà una cursa de canicross que organitza un voluntari, un adoptant, i l'està muntant tot ell, que serà una miqueta l'entrée de la marató.
Això jo no ho sabia, eh?
Sí, és que sí, em sembla
sí,
que...
Sí, perdó, sí.
Perquè no sé si s'estan cada dia reunint, eh?
Sí, en reunions per tot arreu.
Alfredo, el que has de fer és enviar un correu d'aquests massius teus
això ja
a tots els oients del Peluts que estan interessats en conèixer una miqueta més aquestes activitats i saber, doncs, que aquest diumenge 14 d'abril és una gran festa pels animals abandonats que recolliran diners.
No ens oblidem. El dia, ostres, ara no sé quin dia és.
Home, si t'oblides tu anem malament, Sílvia.
El 4, el 5 i el 6 d'abril estarem. Estarem a la plaça Santa Anna i a la cantonada del carrer Barcelona, a Mataró, venent a... Clar, Núria, has d'explicar com es finança aquesta marató. No com es finança, no, espérate. La idea és treure recursos, no?
Òbviament, sí, clar.
I com traurem els recursos? Perquè l'entrada és gratuïta.
Clar, l'entrada és gratuïta, sí, sí, que això ho sàpiga tothom.
Es munta tot un gran espectacle
que la Núria ens expliqui, perquè...
de 10 hores, i clar, no es cobra entrada.
Gratis, eh? O sigui, tot és gratis.
Tot el dia de festa, espectacles, actuacions, bon rotllo, tot gratis. Clar, des de fora és lògic preguntar, diu, bueno, vale, molt bé, si tot és gratis,
clar,
quin sentit té? Hi ha una manera d'aconseguir recursos, que és mitjançant la venda d'unes butlletes, que donaran pas a una rifa que es farà durant el dia de la marató.
Molt bé.
Hi ha una centena de regals, si no ho tinc mal
calculat. És un macro sorteig. Macro.
Però a més regals a l'estil, experiències gastronòmiques...
Sí.
Hi ha dues samarretes del Messi.
Dues samarretes del Messi.
Una d'adult i una de nen. Filmades per Messi, que ens les ha regalat al Futbol Club Barcelona.
Hi ha uns regals esplèndids. Hi ha sopars a restaurants molt importants de Mataró, hi ha berenars, hi ha... És que hi ha de tot. Hi ha rellotges del Carles Pujol.
Hi ha un rellotge del Carles Pujol, sí.
Molt bé.
Hi ha molts regals.
I aquestes butlletes, quan valen? Ara em diràs 5 euros.
Dos eurets. Això estem que ho regalem. Està baratíssim. Tot.
Llavors, aquests dies que us deia jo, tindrem una paradeta específica perquè la gent vingui a comprar. I per difondre la marató.
4 i 5 en Santa Anna i 6 de l'Església.
Sí, espera, no. 4 i 5 davant de l'estàtua de Sant Sebastià, a la cantonada al carrer Barcelona.
Eso.
¿Vale? I el dia 6 davant de l'església.
Sí, de totes maneres... Sí.
De la plaça de,
De Santana,
de Santana, igual. Sí, sí.
De totes maneres, tingueu en compte que el programa Peluts s'emet a diferents ràdios, a diferents moments de la setmana, que aquestes dates potser hauran passat, i les persones que vulguin llavors comprar les butlletes, com ho fan?
Es poden comprar als mateixos refugis. Uh-huh. Hi ha diferents punts de venda, que ara mateix no recordo. Sé que a Barcelona, a la botiga Ecocentre del carrer Mallorca, les ven. Uh-huh. Ara mateix no tinc el llistat, però sí que ho publicarem en l'event que hi ha a Facebook.
Molt bé.
Però en tot cas, als mateixos refugis es pot comprar. I el dia mateix de la Marató també es podran comprar allà mateix.
Es poden demanar per Facebook o per internet d'alguna manera, Núria? Si algú vol...
Home, el millor és el dia de la Marató, no?
És complicat, sí. És complicat perquè és complicat portar el recompte.
Clar, les butlletes
de les butlletes venudes, etc.
Perquè el sorteig aleshores que es farà el dia de la Marató es anirà traient samarreta del Messi, número tal.
Sí, 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 sí. Sí.
Serà... La noche del Puyol.
Exactament.
Si la persona no hi és, aleshores... Els...
Queda reservat, hi haurà una taula... ja preparada a tal efecte, on s'aniran posant els regals i el número corresponent, perquè quedi indicat. Com que, a més, tot aquest event s'anirà retransmetent per Facebook, per
hem
Twitter...
De dir, exacte, hem de dir que hi haurà una emissió en directe pel canal de la protectora
YouTube.
Del YouTube, per la gent que no pugui assistir-hi, doncs que pugui estar connectada a les 10 hores allà d'espam.
Ah, exactament. I després els regals, la gent que per lo que sigui, doncs igual doncs, ha vingut al dematí, el regal ha tocat a la tarda, hi haurà un llistat també publicat tant a la web com als Facebooks, on quedarà, hi haurà la relació del premi i el número, perquè
I
la
si
gent
no,
pugui tenir
que
temps. Però quedarà constància del número regal, no, òbviament, i durant un mes, dos mesos, el poden venir a recollir quan vulguin.
Mm-hmm. Quantes butlletes es poden arribar a vendre? Quantes teniu impreses?
La Trini, en aquest cas,
la Trini és
ha tirat la casa per la finestra.
La Trini és la promotora.
La promotora. És la promotora.
És la promotora. Sí, sí. Sense la Trini, aquesta idea...
Impossible.
Sí, sí, no va ser genial, ho va muntar tot ella. És
I hem
clarament.
Dit que es fa el foment?
No, però...
Ah, no ho sé, ho hem dit.
Sí, no. Sembla que no ho hem dit.
Ho vam dir la setmana passada.
La setmana passada.
És a la sala, deixeu-m'ho dir, és a la sala del Foment Mataroní, és al carrer 9, número 11. Sí, sí. No?
Ah, exactament.
Sí. Molt bé. Quantes butlletes?
15.000 butlletes.
Apa, vinga.
Hem de vendre 15.000 butlletes.
Mira, 15.000... A 2 euros
si les
es podrien aconseguir 30.000 euros.
És fàcil, l'operació és fàcil.
És molt fàcil, però vendre-les és fàcil.
Sí. A veure, hem d'intentar que sigui fàcil.
Quantes s'han venut ara, fins ara?
No, tinc, no porto el càlcul, no, suposo que això ho deu portar-ho la
Carme.
Apa, que si s'aconsegueixen 30.000 euros, mira, la Sílvia ja estava feliç, quan ha vist la xifra.
No, tots.
És que hem de tenir en compte que només en pinso són 6.000 quilos al mes. Mm-hmm. La Marta, l'última vegada que va venir, ens va parlar d'uns 1.500 quilos a la setmana. Uns 6.000 quilos al mes. Més o menys. Va ser l'última dada de la Marta.
Si sumem gats, sí.
Sí, ho sumen gats, sumen gats.
Amb gats, sí. Amb gats, sí. Gat, sí.
6.000 quilos. Estem parlant de que un quilo de pinso, no ho sé, de
posa-li a 60 cèntims al quilo.
O fins i tot més, posa-li a 1 euro al quilo.
Els gossos, bueno...
Sí, és igual, més o menys.
El més barat...
Són molts diners.
Si aconseguíssim ni que sigui vendre la meitat de les butlletes, és una tranquil·litat per poder estar una miqueta al dia amb el pinso, veritat, bueno, Sílvia?
Sí, no, i a més de les butlletes, també allà tindrem una miqueta d'encants, tindrem una mica de merchandising nostre, però sí, tindrem una mica de bar.
Hi haurà una miqueta de bar, també.
Sí, intentarem treure recursos, molt aprofitar el dia.
Bé, doncs... I qui tingui nens, que no pateixi, que també hi ha una zona adequada per nens,
fantàstic,
per criatures, amb monitors de lleure, que s'estaran ocupant dels nens, amb la qual els papes podran estar a la sala escoltant i veient els espectacles, amb que els nens estiguin entretinguts.
Molt
o sigui, està tot pensat. Està
tot pensat per aquesta comissió de voluntaris, que treballa traient fum. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Una última cosa, les persones que vulguin ser voluntàries, on s'han d'adreçar? Sílvia, Núria, Alfredo?
A veure, les persones que vulguin ser voluntàries. Tu m'estàs dient voluntaris nous.
Voluntaris...
O persones que vulguin ajudar en aquests grups de la comissió.
No, voluntaris nous.
Voluntaris nous que envien.
Però especialitzats, això com l'Alfredo,
bueno, primer el que han de fer és enviar un correu a l'info, com sempre.
Info@protectoramataró.org.
Aleshores, a partir d'aquest info, el primer que es fa és la primera trobada en els refugis. Llavors, allà hi ha voluntaris que expliquen el que és el voluntariat i com poden col·laborar. L'altra cosa és voluntaris que ja ho són, que vulguin sumar-se en algun grup específic d'aquests. Aleshores, també que ho derivin a l'info. Uh-huh. Que diguin, jo sóc voluntària de tal refugi, m'interessaria col·laborar en temes de comunicació perquè jo em dedico a la meva empresa
recursos,
i us podria ajudar.
Sí.
Uh-huh. O treballo en una fundació i tinc idees que puc aportar. Que ens envia l'info, aleshores a l'info ja ho deriva a cada cap de grup.
Molt bé, doncs recordem info@protectoramataró.org. També recordem la pàgina web, que no l'he dit abans, quan parlàvem amb la Maria, www.protectoramataró.org. Uh-huh. Allà també podreu trobar la Pallat i la Lof, per cert. I res, ja nosaltres ens podem anar acomiadant. Moltes gràcies a tots tres per haver vingut. Núria,
a tu.
Gràcies Alfredo,
a
tu. Espero que hagis estat a gust, Alfredo.
I tant.
Ah, ja tornaràs
sí,
a venir.
Hauràs de tornar
sí,
a venir, eh?
Un altre dia, un altre dia.
I Sílvia...
Un dia portarem a tota la comissió.
Tot, vinga. Uf, no ho sé si t'hi
haurà prou. Serà difícil trobar-nos, però vaja.
Molt bé, doncs acabem aquí. I Sílvia, tu també, fins la setmana vinent.
Sí, setmana vinent, sí.
Ens veiem aquí amb sí. més peluts. I ja està. Adéu.
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 Adéu.